Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimecres 16 d'abril del 2025. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que el grup de treball Pompeu Fabra espera presentar el mes de maig el medalló del filòleg que ja és a Sant Feliu. La Diada de Sant Jordi ja està a punt a tot el territori amb una gran agenda de propostes culturals. L'Associació de Trastorn d'Espectre Autista del Moianès complirà 5 anys ajudant els afectats i els seus familiars.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que el grup de treball Pompeu Fabra, organitzador de les jornades Pompeu Fabra de Sant Feliu de Codines, ja té en possessió la rèplica del medalló del filòleg català que s'ha finançat a través d'una campanya de micromecenatge. L'escultor Josep Castellana va entregar ahir al Centre Excursionista de Sant Feliu i també al grup de treball Pompeu Fabra la còpia nova del medalló de 1968 de Pompeu Fabra. Lluís Llopis, del grup de treball i principal impulsor de les jornades, explica satisfet la rebuda del medalló.
Sí, ahir que era dimarts, en Josep Castellana, que és l'escultor, que és de Tàrrega, va venir aquí a Sant Feliu i ens van fer entrega del medalló que hem fet a base del micromecenatge. Vol dir que el medalló de Fabra, la seva reproducció, ja la tenim aquí a Sant Feliu i res, és una peça que pesa prou, deu pesar vora 10, entre 10 i 15 quilos, una cosa així, és molt ferma, és massissa i tot això, i com que les jornades estan inscrites dins el centre excursionista, vam fer la recepció del medalló entre el centre excursionista i jornades.
El medalló és una reproducció d'un dels centenars que es van fer de manera commemorativa l'any 1968 per celebrar el centenari del naixement de Fabra, però que Sant Feliu no comptava encara amb el seu. Tot i que la data de col·locació del medalló a la plaça Lluís Companys encara no es pot determinar, Llopis assegura que des del grup de treball esperen poder presentar-lo en públic durant el mes de maig.
I ja pensem que durant el mes de maig intentarem presentar el medalló en societat a Sant Feliu perquè tothom el pugui veure, el pugui apreciar. Explicarem la història dels medallons, explicarem la història particular d'aquest medalló perquè creiem que és prou interessant que són per es carrenquen el 1968 en el centenari del naixement de Fabra i que avui, a 2025, doncs, encara estem donant voltes a tot això i és, per mi és prou positiu.
Com hem dit, el medalló es col·locarà a la plaça Lluís Companys a Sant Feliu de Codines, un lloc on es fa la rebuda cada Sant Joan de la Flama del Canigó, un acte que creuen que té una simbologia molt vinculada amb la persistència i la vitalitat de la cultura catalana, unes temàtiques entorn de les quals giren les jornades Pompeu Fabra. També s'està treballant des de les jornades i des de l'Ajuntament en l'estructura que aguantarà el medalló. I avancem perquè exactament una setmana del 23 d'abril, és a dir, de Sant Jordi, les poblacions que cobrim des de l'Eix 59 ja tenen a punt una extensa agenda d'esdeveniments culturals. A Sant Feliu de Codines, la plaça Josep Humbert Ventura estarà farcida durant tot el dia de parades de roses, de llibres i també de diversos tallers. A les 12 del migdia, a la plaça de la Font de les Roses, en direcció cap al Parc Usart i cap a l'espai de Sant Miquel del Fai, se celebrarà l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament amb una lectura del manifest i on s'obrirà el micròfon per la lectura de poemes. Si avancem cap a la tarda, a les 5, a la plaça de Nou, hi haurà l'acte de final de curset de sardanes de les escoles que comptarà amb la cobla La Nova Vallès. I com ja és tradició, també a partir de les 5 i també des de la plaça, des d'on acudirem que organitzarem una lectura col·laborativa amb els oients i els assistents que vulguin venir. Aquest any es llegirà El petit príncep i la caputxeta Manhattan per celebrar els aniversaris dels autors de les obres. Dani Fonoll, encarregat de la lectura col·laborativa, ens ho explica.
Hem triat El petit príncep i hem triat La caputxeta Manhattan perquè l'autor del Petit príncep, Antoine de Saint-Exupéry, fa 125 anys del seu naixement i Carmen García Gaite, que és l'autora de La caputxeta Manhattan, és el centenari del seu naixement d'aquest any. Aleshores, hem triat aquestes dues obres per això. L'obra de La caputxeta de Manhattan és en castellà, però està traduïda al català, i llavors doncs, el que farem serà això. I entremig de cada una de les lectures, de la del Petit príncep Triarem músiques del musical, del Petit Príncep, per anar posant alguna pel mig, perquè no sigui tot lectura, que es fa, pot ser molt pesat, i al mig de la Caputxeta Manhattan, doncs, també cançons relacionades amb Manhattan o amb la Caputxeta. Ja mirarem de fer-ho per fer-ho més entretingut, i això entre les 5 i les 7 de la tarda.
Durant aquest acte es posarà en context els dos autors i també es llegirà en antena i en directe les dues obres. Altres actes en el marc de Sant Jordi es poden consultar a la web de l'Ajuntament de Sant Feliu. A Caldes de Montbui, el Sant Jordi comença el dia 22 d'abril i ho fa amb el Club de Lectura Maria Moliner sobre el llibre El cor del balneari, amb la presència de Teresa Sagrera, que és la seva autora. A partir d'aquí i fins al diumenge dia 27, se celebraran més de 30 activitats en el marc del Sant Jordi, d'on en destaca el dia mateix de la Diada la instal·lació d'una quarantena de parades de llibres, de roses, d'artesania i també d'entitats locals que estaran repartides per la Vila Termal. Un escenari a la plaça Catalunya serà l'epicentre de la jornada, el qual acollirà actuacions de dansa i de bastoners, com també d'un pilar de Sant Jordi dels Escaldats, que és la Colla Castellera Calderina. Isidre Pineda, alcalde de Caldes, valora la gran implicació de les entitats del municipi.
Però al voltant de Sant Jordi també s'ha construït una programació, jo crec que molt, molt completa, des de la primera activitat que es fa a la Biblioteca de Caldes fins a la Trobada de Bèsties, que ja és una d'aquelles actuacions o, diguem-ne, d'aquells moments tan esperats com ja consolidats, no? Estem molt contents de veure com s'implica la ciutadania i les entitats, com també estic convençut que s'implicaran els calderins i les calderines sortint al carrer un dia que s'ha de viure al carrer, indiscutiblement.
Dijous i divendres també comptaran amb alguna activitat en el marc del Sant Jordi, però el plat fort del cap de setmana serà el dissabte 26 d'abril amb la 8a trobada de bèsties del Vall de Diables de Caldes, que se celebrarà durant tot el dia a la plaça de la Font del Lleó. A més, per celebrar els 25 anys de la Godra, que és una de les bèsties, els Diables han preparat una jornada molt especial que ens detalla Alba Mayol, membre dels Diables.
De fet, hem volgut fer una trobada una mica especial de convidar bèsties que siguin fetes per la mateixa escultora que va fer la Godra, que és la Dolors Sans, que és una de les poques escultures, dones escultures de bestiari popular que hi ha a Catalunya i que, a més, ara justament s'ha jubilat també aquest any passat. I vindran totes les... Bueno, i ella també serà present, en principi. Bueno, l'hem convidat. En principi vindrà també a veure les seves filles, part de les seves filles, perquè n'ha fet moltes. I nosaltres hem volgut convidar una mica en funció de diferents anys, doncs bèsties que també compleixen anys aquest any, no? Que en fan 5, que en fan 10, que en fan 15, algunes.
Una de les particularitats d'aquest any és la creació des de l'Ajuntament Calderí d'un catàleg de llibres que ajuden a reflexionar sobre col·lectius com ara la comunitat LGBTI, llibres també amb perspectiva de gènere i feministes, com també llibres antiracistes. Podeu trobar tota l'agenda al web de l'Ajuntament de Caldes. I a Bigues i Riells del Fai, el Sant Jordi arrenca a les 5 de la tarda al Parc de Lluís Companys de Bigues amb parades i tallers. Hi haurà de berenar per tots els infants i animació a càrrec de Jordi Tonietti. A continuació, es farà la presentació del llibre Versus el silenci de Nagore Tornero Cortés i després tindrà lloc el lliurament dels premis dels Jocs Florals de les escoles El Turó i El Colomer. I el dissabte 26 d'abril vindrà la segona tongada de parades de Sant Jordi. Aquest cop, al Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai. A les 9 de la nit, l'associació Riells Actiu oferirà un sopar de Sant Jordi que inclourà amanida, bacallà a la catalana, postres, pa, vi i aigua per només 15 euros. I a continuació hi haurà una pantalla gegant per seguir la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Madrid de futbol. I tornem a Sant Feliu de Codines perquè l'Ajuntament ha aconseguit la retirada de tres torres elèctriques en desús de la companyia Electra que se situaven a l'avinguda de les escoles. Segons el consistori, feia anys que no tenien cap funcionalitat i es trobaven enmig de la Rambla en una zona de pas de vianants. S'ha aconseguit treure-les en dues fases, ja que una de les torres encara mantenia un cablejat que finalment s'ha hagut de soterrar. Aquesta actuació s'ha fet en el marc del projecte d'ordenació i de millora de l'accessibilitat de la via pública que va explicar a una codinenca la regidora Maria Tur i que fa un mes va assolir la retirada del pal i el bloc de formigó del carrer Montserrat, que es va instal·lar en teoria de manera provisional l'any 2020 i que Telefònica no complia amb l'encàrrec de la seva retirada. Tur va deixar clar que aquestes dues operacions només són algunes de les que estan en marxa actualment, de les quals moltes se centren en la retirada del cablejat de les façanes i els espais públics a través del seu soterrament. I a Mollà, a finals d'aquest any, l'Associació de Familiars i Afectats pel Trastorn de Síndrome Autista del Moianès, TEA per les seves sigles, celebrarà els 5 anys des de la seva fundació. L'associació es dedica al suport i a l'ajuda d'afectats per aquest trastorn, com també dels seus familiars, i dedica temps i esforços a la divulgació i al coneixement d'aquest trastorn que afecta a moltes persones i famílies de Catalunya i que encara manca de molta conscienciació social. Avui, des d'una codinenca, n'hem pogut parlar amb Núria Clavell, familiar directa de persones afectades i una de les impulsores de l'associació. No us perdeu l'entrevista perquè ha sigut molt interessant per conèixer una realitat que viuen moltes famílies dels nostres municipis. Núria Clavell, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí aquí a l'espai del TEA Moianès. Primer, trastorn de l'espectre autista. Ens pots explicar una mica de què tracta aquest trastorn? Perquè suposo que és molt ampli, no? Esteu cada cop fent més pedagogia d'això. Explica'ns una mica per posar-nos en context de què tracta.
Hola, bon dia. Doncs mira, el trastorn de l'espectre autista es diu espectre perquè és un trastorn molt ampli. Afecta de manera diferent a cada persona. Llavors hi ha una persona que pot tenir sensibilitat auditiva, una altra persona que pot tenir problemes de socialització, una altra persona potser que té problemes alimentaris, que hi ha nanos o joves que només mengen aliments d'un color determinat. Clar, cada nen és diferent i els hi afecta tot de manera diferent. I per això es parla d'espectre, perquè afecta de manera diferent a tothom.
Després això, parlem d'espectre i això, no? Suposo que és molt ampli, fins i tot ara parlaves de nens, però afecta també a gent de totes les edats?
Sí, sí, sí. Afectant, bueno, tant a nens com... Bueno, tenim nens, tenim joves i tenim persones adultes.
Fins i tot es parla una mica ara que hi ha gent que sent adulta no li havien mai diagnosticat i es fa unes proves i li detecten un petit trastorn, no? Això també passa.
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, a l'associació teníem algun cas que arrel de diagnosticar el fill, el pare, bueno, normalment ha sigut més la mare, que ha dit, ostres, té coses que a mi també em passaven, i a la llarga, bueno, pues també li han donat el diagnòstic de TEA, sobretot a dones adultes.
I una mica, quina incidència té entre la població de Catalunya? És a dir, afecta molta gent aquest trastorn o és minoritari?
Bueno, fins no fa gaire es parlava, bueno, fins no fa gaire, igual fins fa 10 anys, es parlava d'un 1, o sigui, una persona de cada 100. Ara ja es parla d'un tant per cent més elevat, poden ser 3 o 4, vull dir, va augmentant.
I és bastant.
Sí, 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 molt, molt. Ara ja, jo diria que quasi tots els cursos de les escoles hi ha algun nen amb TEA.
I després, tu personalment, quina és la teva relació amb el trastorn? Què afecta del teu entorn?
Pues a mi, jo tinc dos fills, bueno, un fill i una filla, que són bessons i tots dos tenen TEA. A més, són molt diferents perquè un té TEA i TDAH, perquè a més això va lligat a vegades amb altres tipus de problemes. Un té TEA i TDAH i el nen té TEA i retard madurativ. I els dos són superdiferents. Un té això, sensibilitat auditiva, l'altre és hiperactiva. Tots dos això sí tenen sensibilitat als sorolls forts. Vull dir, jo tinc els dos a casa, que ara tenen 12 anys. I bueno, això a mi m'afecta molt. Em toca molt.
Bueno, i per això mateix aquí al 2021 neix aquí a TEA Moianès. Una mica, què us fa tirar endavant el projecte?
Doncs la necessitat de trobar suport sobretot amb altres casos, amb altres famílies, perquè fins ara, bueno, trobaves, jo almenys quan van diagnosticar en els meus, que diuen, vale, TTA, dius, vale, i això què és? Què implica? A què els hi afecta? No? I et diuen, bueno, és que cada nen és diferent i cada nen evoluciona de manera diferent, i dius, vale, i ara què faig? On vaig? Què puc fer per ajudar-lo? No? I et sents molt sol. I llavors, a finals del 2020, que va ser, bueno, a proposta del Centre de Recursos de Manresa i l'Ajuntament, i així, bueno, ens vam reunir unes quantes famílies i aquí va néixer l'associació. I la veritat és que bueno, ens ha anat molt bé. Sobretot això, no? Per poder parlar amb altres famílies, trobar molts suports que, bueno, que no hi eren, que no els teníem aquí a Mollà, bueno, ni Mollà ni Mollanès. O anaves a Vic o anaves a Manresa, i clar, a vegades desplaçar-te tampoc és fàcil. Llavors, bueno, era molt necessària l'associació.
I això, l'objectiu principal, així en grans trets de la vostra associació, és donar suport i ajuda també als que formen part de l'aspecte autista com a les seves famílies. Suposo que la teva experiència que ara ens comentaves ha sigut clau, no?, per saber com ajudar i què és el que falta en aquest entorn d'aquest trastorn. Quines són les mancances que tu has vist en el dia a dia i que t'han fet dir, mira, és molt necessari això, que ens reunim la gent que estem patint-ho, entre cometes, i anem a traslladar-nos als altres les nostres experiències, no? Quina és això, una mica les mancances que tu has vist, perquè això suposo afecta el dia a dia, no? A l'escola, quan vas als metges... Qui és el principal que tu has vist?
Bueno, doncs que els nanos, per exemple, a l'escola, parlo del cas dels meus, a la seva classe, per exemple, rebien molt suport de la classe, però a l'hora de fer activitats, a l'hora de fer, bueno, a l'hora de fer classe, ells tenen, bueno, ells estan com no separats, però tenen el seu pi, fan coses diferents als altres. Clar, ells també se senten diferents. Diuen integració, però és molt difícil, perquè estan, no, ja et dic, no és que els deixin de costat, perquè sobretot el meu nen estava molt acollit amb els companys de classe, però clar, tots feien coses diferents del que feia ell. I en canvi, amb l'associació, és com, bueno, que és un mes, tots fan el mateix, i es fan coses adaptades, es fan activitats familiars, i sobretot també el suport a pares. Per com a pares, no saps moltes vegades, clar, no naixem sabent que és altra història, com cada cas és diferent, i llavors, bueno, amb l'associació també hem tingut molt suport de... Ara portàvem 2 o 3 anys fent un dissabte al mes, sessió de suport a pares, i llavors entre els pares ens hem ajudat molt també, tant a nivell psicològic de donar ànims, perquè hi ha vegades que et desesperes, com a nivell de dir, mira, és que al meu fill li passa això, estic desesperada, és que no sé com fer-ho, no, igual, és que no es vol dutxar de cap manera, bueno, doncs pues fes això, jo al meu fill feia això, i mica en mica, i clar, això ens ha ajudat molt.
Fa dues setmanes, el 2 d'abril, va ser el dia mundial que li van posar aquest nom, no?, de sensibilització sobre l'autisme. Creus que falta encara molta informació i sensibilització sobre el trastorn, ja no només a les famílies, com tu has dit ara, que suposo que ho aprens de cop, no?, i a marxes forçades, sinó també en la societat en general?
Sí, falta molt, molt. Perquè, clar, els nanos que són autistes no tenen una discapacitat física. Per tant, la gent no ho saben, que són autistes. I llavors, bueno, t'has trobat a vegades en casos que és... la gent jutja molt ràpid. No? Vas pel carrer i tens el nen en plena crisi i encara passa algú i et diu, oi, quin nen més maleducat, no? I clar, el nen encara es posa pitjor. I falta molta sensibilització, molta.
I és part també de la vostra associació ajudar això, no?, a divulgar sobre el trastorn i a això, no?, conscienciar la gent de què és, perquè això va una mica així, no?, amb molts cops trastorns o fins i tot malalties es fiquen en el punt de mira. I després la gent sí que es nota, no?, també un canvi de la gent que comença a conèixer-ho més.
Sí, 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 de fet no, ho estem notant. Un dels objectius de l'associació és fer divulgació, no?, del que és el TEA, perquè ja et dic, quan dius, no, és que el meu fill és autista, i et diuen, però si el teu fill parla, i dius, bueno, és que no tots els autistes no parlen, vull dir, hi ha de tot. I mica en mica amb l'associació estem intentant fer, pues, això, divulgació, no?, del que és l'autisme, començar amb pictogrames i, bueno, donar a conèixer que hi ha, bueno, que hi ha aquesta casuística en alguns casos, i la gent sàpiga el que és també, que en un moment et donat, pues, això, si en més de veure un nen plorant, dir-li alguna cosa al nen, dir-li a la mare, escolta, necessites algun, t'ajudo, no? I, bueno, donar-ho a conèixer.
Creus que la... diguem-li peculiaritat, que això, no?, que cada cas pugui ser tan diferent, també complica una mica aquesta feina, perquè no és que hi hagi com un quadre mèdic allò determinat, sinó que és això, no?, que cada nen o que cada persona pot tenir el seu cas diferent, i això també complica una mica, no?
Sí, sí, clar, de fet ho complica bastant, perquè ja et dic, hi ha igual un nen que no parla i un nen que parla moltíssim, o un nen que es mou molt i un altre nen que bueno, que nens que no volen sortir de casa perquè els hi costa socialitzar i tenen el seu entorn a casa i no volen sortir. I clar, que cada nen sigui diferent és bueno, sí que ho complica molt.
I esteu també impulsant adaptacions, no? Activitats que es fan per aquí al poble, com per exemple els petards silenciosos a la rebuda dels Reis Mags, o hores sense sorolls a les atraccions de la Festa Major. Us estan posant les coses fàcils des de les institucions per tirar una mica aquests projectes endavant?
Bueno, això és més... Aviam, sí, l'Ajuntament, tant l'Ajuntament com el Consell Comarcal s'han mostrat sempre supercol·laboradors, eh? Amb tema això de la Fira Silenciosa, en seguida bueno, es va parlar i es va fer. El tema dels petards és més complicat, però ja ho organitzem de manera, per exemple, que després els nens puguin rebre els Reis en un entorn més tranquil, que no es posin tan nerviosos amb les aglomeracions, i a poc, bueno, penso que es van adaptant coses i es van fent coses. No totes les que ens agradaria, perquè bueno, és un procés lent, però sí, la veritat és que bueno, intenten facilitar-nos les activitats, que els nostres infants i sobretot i joves puguin col·laborar, no?, a les festes i activitats del poble.
Em podries dir alguna cosa que es pogués fer això des d'un ajuntament, des del consorci o fins i tot ja més des de la Diputació i que us ajudaria moltíssim en el vostre dia a dia? Perquè a vegades és això, no?, petites coses que nosaltres pensem que la gent que no estem en aquest entorn pensem que no una tonteria, però allò com algo molt senzill, però que vosaltres diu, mira, aquesta coseta és que ens ajudaria moltíssim.
Bueno, aviam, ara amb això, amb el 2 d'abril vam, per exemple, començar a pintar pictogrames als passos de vianants, perquè també molts dels nanos i joves amb TEA els hi facilita molt les tasques, les imatges. Més que per ordres, ells es mouen per imatges. I ara el que estem parlant també amb l'Ajuntament i el Consell Comarcal és pictoritzar, nosaltres diem pictoritzar el moianès, que és posar pictogrames als comerços, que ells quan van a un comerç sàpiguen on van. Per la imatge, sàpiguen què és i, bueno... Uf, clar, una altra manera d'ajudar-nos que ens encantaria és tenir un local propi, perquè ara aquí estem però de lloguer, i clar, som poques... Bueno, el Moianès no és gaire gran, tampoc som gaires famílies, i se'ns en va molt pressupost amb el lloguer. Ara, per exemple, hem començat a fer sessions de psicologia per adults, psicologia per bueno, infantos juvenils i psicopedagogia, però hem tingut que deixar les sessions de suport a pares, perquè és que el pressupost sí que ens donen una subvenció, però clar, ens donen subvenció per les activitats, en el lloguer se'ns en van molts diners. Clar, jo sé que hi ha moltes entitats, moltes associacions que a la que comencen de seguida tenen local, no? D'altres municipis, d'altres llocs. I nosaltres tenim bueno, doncs el problema aquest que a Mollà, per exemple, no hi ha locals i clar, hem de pagar un lloguer i això ens suposa, bueno, doncs el tema econòmic ens repercuteix molt.
I ara això, tu has dit ara i fa un mes vau anunciar un acord amb el Centre Eines per cobrir una part no, del tractament psicològic als membres de l'associació que ho requereixin. Quina és la importància de l'atenció psicològica pels afectats com també per les seves famílies?
Sí, doncs, bueno, és bàsica, és bàsica. Vull dir que quasi tots, per no dir tots, els nanos joves i adults van al psicòleg i, bueno, feia molt temps que hi anàvem darrere, però és això, pel tema econòmic no acabàvem de poder-ho lligar. I al final amb el Centre Eines... Bueno, de moment hem començat aquestes tres activitats que he comentat abans, que és psicòleg per adults, psicòleg per infants i joves i el psicopedagog. I tots els nens i joves de l'associació, bueno, no dic que vagin al Centre Eines, però sí que ho necessiten perquè bueno, necessiten ells també tirar endavant, que sàpiguen bueno, pues, què els hi passa, com... Bueno, és que no sé com explicar-ho, però és un suport molt important per organitzar-se com a reforç de tot i després el següent pas per exemple també és logopeda, que molts nanos també fan servir centres de logopeda perquè els hi costa parlar, els hi costa expressar temes d'emocions, tot això els hi costa molt i és una tasca bàsica i ja et dic, feia molt temps que ja anàvem darrere i al final ara bueno, pues sembla que hem arribat amb aquest acord, les famílies paguen una part i però l'associació pot pagar una altra part important que no suposi tanta despesa econòmica perquè clar, al final tot és pagar i clar, les famílies també ens costa tirar endavant, no?
I I ja per acabar, hi ha alguna manera de, externament a l'associació de poder-vos ajudar, sigui amb recursos econòmics, sigui aportant qualsevol tipus de material?
Sí, va, es pot ajudar de moltes maneres. Mira, hi ha famílies que no tenen persones, familiars amb TEA, però paguen una quota de 50 euros a l'any, que li diem, bueno, famílies solidàries, no? I després hi ha comerços que també ho fan, que hi ha el comerç solidari, també ens ajuden cada any amb una petita quota. Després hi ha persones que diuen, mira, jo us donaré aquest any, bueno, doncs paguen igual 200, 300 euros, el que la gent vol. I a part d'això també tenim empreses que col·laboren, la Masia Tero, per exemple, ens dona molts diners, que si no, si no col·laboressin amb nosaltres, ja et dic jo que no, és que no tindríem local, perquè ens paguen una gran part del local. I després, ara aquesta setmana, justament vaig anar a casa de dues famílies que ens van donar joguines, que, bueno, mira, les tinc per aquí, i ens han donat material. I llavors, bueno, el material revisem i, bueno, sobretot són, bueno, hi ha tot tipus de material, però bueno, quan venen aquí els nanos, per exemple, doncs ho fem servir. També tot aquest material s'aprofita, joguines, jocs de taula, coses molt visuals.
Doncs mira, ja tot clar, que qui vulgui tant pot donar com aquesta aportació econòmica solidària, com també això, no? Qualsevol joguines, allò que ja no fa servir, o fins, joguines noves també, el que sigui, i que cap aquí aquí a Mollà, al costat de la plaça de l'Església, i que us atendran amb les mans obertes. Doncs, Núria Clavells, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí, i ànims per aquesta tasca que, bueno, suposo que hi ha moments de tot, no? Però que si us uniu entre gent que parleu el mateix idioma, doncs tot es fa una mica més fàcil.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
El temps.
I després d'aquesta interessantíssima entrevista, traiem ara el cap per la finestra per portar-vos el temps de demà dijous, on sembla que tornarà momentàniament l'estabilitat i tindrem un dia molt assolellat i en què les temperatures pujaran una mica. Però abans comencem fent un repàs a les temperatures actuals, perquè tenim 9 graus a Sant Feliu de Codines, a Caldes de Montbui 3 graus més amb 12 graus, a Bigues i Riells del Fai 11 graus i a Mollà i a Castellarsol anem fins als 10 graus. I pel que fa a la previsió meteorològica de demà dijous, ho dividirem en dues zones. Comencem per Sant Feliu, Caldes de Montbui i Bigues i Riells del Fai, amb una jornada en què per fi el sol tornarà a ser el protagonista, com a mínim durant la majoria d'hores del dia. Pot ser que la sortida del sol vingui acompanyada d'alguna banda de boira, però aquestes s'aixecaran en pocs minuts. Tot i això, la predominança del sol, el cel sempre tindrà uns quants núvols. Al matí aquests seran poca cosa, però a mesura que passin les hores aniran agafant força i a la tarda hauran ocupat bona part del cel. Com hem dit ja, doncs, aquests núvols no ens han de fer patir perquè meteorològicament el dia serà molt estable i cap dels mapes indiquen pluja, així que podrem disfrutar d'un dia bastant assolellat. Els termòmetres notaran aquestes hores de llum solar i pujaran fins a màximes de 19 graus a Caldes de Montbui, de 17 a Bigues i Riells i de 16 a Sant Feliu. Les mínimes baixaran amb força aquesta nit fins a retornar a valors quasi hivernals amb només 3 graus. I continuem i acabem com sempre pel Moianès amb Castellarsol i també amb Mollà. La jornada serà força semblant a la de les altres poblacions, amb protagonisme per la tornada del sol que brillarà durant hores, però que sempre anirà acompanyat d'algun núvol. A partir del migdia aquests agafaran més força i cobriran bona part del cel, però a mitja tarda tornaran a perdre espai i cediran de nou al sol. Dia també amb uns termòmetres que pujaran una mica amb màximes de 15 graus a Castellarsol i de 14 a Mollà, i les mínimes tornaran a ser molt baixes, rondant els 0 graus a la comarca de la Catalunya Central. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellarsol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip a la redacció i tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i no ens escoltem demà, ni tampoc dilluns, sinó que ens escoltem ja dimarts, tornant d'aquestes vacances de Setmana Santa. Moltes gràcies i que vagi bé.